Roger Rosselló, bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui comença oficialment la campanya de la renda, arriba el moment de passar comptes a Hisenda.
Sí.
De l'1 de gener del 2018.
El 31 de desembre del
2018.
Salvo que t'hagis mort durant l'any, eh?
Val, llavors, si ens estàs escoltant, enviat més i més. 10:58. Hi ha moltes novetats o no?
Hi ha les novetats que es van aprovar per la llei de pressupostos del 2018. Però saps què passa? Que són novetats que et compliquen molt la vida perquè n'hi ha algunes que són aplicables des de l'1 de gener del 2018. És a dir, la llei de pressupostos es va aprovar al juliol. Mm. Llavors, hi ha novetats que s'apliquen des del gener, és a dir, tenen efectos retroactivos, i hi ha novetats que s'apliquen des de l'aprovació de la llei de pressupostos cap endavant.
Per exemple, novetats. Primera campanya de la renda sense paper.
Sí, això era la crònica d'una mort anunciada.
Sí? És a dir,
l'agència tributària no vol paper per res. Per res, perquè saps què passa? Que els és molt més senzill creuar informació via telemàtica que en paper. Doncs això és, per això ja estava anunciat per l'agència tributària fa un parell d'anys que el paper s'havia acabat.
Deducció addicional pels pares que tinguin un fill a la guarderia. Qui se'n pot beneficiar?
A veure, amb això s'ha d'anar en compte, eh? Perquè la deducció d'aquests famosos 1.000 euros... Això és el límit, és dir, tens que tindre un fill que tingui dret a la deducció per maternitat, és dir, que tingui menys de 3 anys, val? I llavors et pots deduir el que pagues a la guarderia fins a un màxim de 1.000 euros, és a dir, si tu la guarderia et costa 440, no te'n pots deduir 1.000, només et pots deduir 440.
D'acord. Pel que fa a la tributació de les beques, deduccions addicionals a les famílies nombroses o els límits obligatoris per presentar la declaració. Ens pots fer un resum de què canvia la campanya d'aquest any?
A veure, respecte de les beques, es manté. Hi han afegit algun tipus de beca que abans no estava exempta, que ara sí que ho està, però no són significatives. Què més m'has dit?
Famílies nombroses.
Les famílies nombroses els hi han afegit una desgravació, perdoneu-me, no, una deducció de, em sembla que són 600 euros més, si tens una família numerosa i tens fills per encima del mínim per ser família numerosa.
Vale. Les donacions...
Però això que et deia abans, eh? Això de les famílies numeroses no és con efectos 1 de enero, eh?
Val. Donacions fetes a les escoles concertades. Va haver un merder a principis...
Va haver follon que en vam parlar.
Sí, sí. Què han de fer? Les inclouen a la declaració o no?
I tant! Sí, tingues en compte que jo us ho vaig dir quan vam parlar d'això. Si jo tinc un certificat de la Fundació que em diu que he fet una donació a la Fundació i jo no sóc policia, jo m'haig de preocupar de si la Fundació compleix els requisits de les fundacions i tota aquesta història. Jo tinc el certificat, em dedueixo...
Per exemple, aquí tenim un cas d'una persona que no ve el cas, que diu certificat de deduccions acollides al règim de deduccions establertes en la llei tal del 23 de desembre, fundacions i incentius fiscals. Per tant, dades del donant, import total de la donació, sortirà això, i per tant això és el que has de presentar a la declaració digital.
Clar, i saps què passa? Que el que ha de fer tothom és que si tens el certificat de la donació a la fundació del col·legi dels nens, dedueix-te-la, però com una casa paies.
Aviam, consultes de notes de veu al WhatsApp. Comencem amb la pregunta que ens ha fet arribar el Joan des de Palafrugell.
Jo estic pagant la hipoteca del meu pis a Palafrugell, però des de l'any passat, per motius de feina, vaig haver d'empadronar-me a casa dels meus pares a Barcelona. Sí. Això té algun tipus d'incidència en la desgravació de la hipoteca, el fet de que ara mateix, en aquest moment, no sigui la meva residència habitual, diguem-ne?
Oh, clar, saps què passa? Que no et pots desgravar la hipoteca perquè la teva vivenda ha perdut la condició de vivenda habitual i perquè et puguis desgravar la hipoteca ha de ser la teva vivenda habitual.
Eduard.
Puc desgravar per igual entre la meva dona i jo els beneficis obtinguts d'un fons d'inversió i d'una plataforma de prestataris de préstecs personals en declaracions per separat?
Sí, sempre i quan els titulars d'aquests fons financers que em dius sigueu els dos.
L'Abel planteja un dubte que segur que tenen molts pares.
Digue'm. Com queden les aportacions a les fundacions de les escoles concertades en el supòsit que en els borradors de la informació fiscal que té Hisenda aparegui aquests imposts que hem donat a les escoles? Si s'han d'incloure o què s'ha de fer?
A veure, saps què passa? Que no és un problema que apareixi a les dades de l'Agència Tributària. És un problema de tu tinguis un certificat de l'escola conforme has fet una aportació en una fundació. Si tu tens el certificat de l'escola, declares la deducció per donació a fundacions i et quedes més ample que abans, perquè tu no has d'investigar si la fundació compleix els requisits de les fundacions sin ànim de lucro acogida a la llei, em sembla que és del 2005. Tu, si tens el certificat, tu dedueixes.
El Jaume, un dels dubtes més habituals.
Ens agradaria saber com podem desgravar a la creació de renta del 2018 la deducció per guarderies que està establerta per al govern.
A veure, la deducció per guarderies no és tal deducció per guarderies, és un increment de la deducció per maternitat. Amb la qual si tens nens que tu tinguis dret a la deducció per maternitat, és a dir, que siguin menor de 3 anys, i pagues una guarderia, el que tens és que se t'incrementa la deducció per maternitat. Però compte que els 1.000 euros que s'han establert és el límit. És a dir, si tu has pagat 400 euros de guarderia, te'n pots deduir 400, no 1.000.
La Maria del Mar... També una consulta bastant consulta. Habitual, clàusules terra.
Sí. La meva consulta era perquè jo l'any passat ens van tornar els diners de la hipoteca que ens havien cobrat de clàusula sol i tot això.
Sí.
Aleshores, sé que tindré que pagar,
sí.
Però és molt alt el tant per cent que s'ha de pagar?
Mira, tindràs que pagar el mateix import que et vas desgravar. És a dir, el mateix import que et vas deduir amb el moment que vas pagar aquests interessos que ara et tornen, si et vas deduir, m'invento ara, 120 euros, doncs tindràs que pagar els 120 euros. Si te'n vas deduir 500, tindràs que pagar els 500.
Mercedes.
Soc pensionista,
sí?
I em donen 1.075. Tinc que fer la declaració?
Un moment, que a la mateixa línia va la pregunta al Xavi, també.
Sí?
El meu dubte és que l'any passat vaig treballar amb dos treballs. Vaig estar 6 mesos en un treball,
sí,
cobrant uns 1.400 euros nets,
sí,
amb una retenció del 10%.
Sí.
Ho vaig deixar i un mes més tard vaig començar en el que estic ara, cobrant uns 1.300 euros amb una retenció del 2%.
Sí.
I el meu dubte és saber si tinc que fer la declaració, com que he tingut dos treballs no superposats, però clar, tampoc arribo al mínim i no sé si tinc que fer.
Vale, anem per pas. La senyora pensionista, amb el que vostè cobra, com que no arriba al mínim per estar obligada a fer declaració, que són 22.000 euros, no té que fer res, perquè m'ha dit que cobra 1.700 per 12, deuen ser res fora. I, en canvi, aquest senyor que treballa a dos llocs té que fer la declaració de renda obligatòriament perquè té més de dos perceptors, és a dir, té més de dos pagadors per entendre'ns, i la suma dels rendiments dels pagadors és superior a 12.643 euros i el segon pagador li ha pagat més de 1.500 euros a l'any. Amb la qual cosa, sentint-ho molt, té que fer la declaració de renda i preparis perquè li costarà calés, perquè el segon pagador ens ha dit vostè que només ha tingut un 2%.
Correcte.
I li costarà calés.
Aquest és el dubte que té el Javi i tots els seus companys de feina.
La meva consulta era saber si les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes de tributació, ja que a la nostra feina ens finiquita tota la plantilla i a comptes de pagar-nos els 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, hem arribat a un acord amb l'empresa que són 30 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, i era saber si aquesta indemnització està exempta de tributs, perquè hi ha companys que s'hi han dit en alguna gestoria que sí que han de tributar, però són els assessors i l'empresa ens diu que no.
A veure, saps què passa? Que les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes fins a un màxim de 180.000 euros sempre que et paguin el màxim que et reconeix la norma laboral. Llavors, tens que preguntar-li a un laboralista si la norma laboral et reconeix que t'han de pagar 20 dies per any o te'n poden pagar 33. I en funció d'això, està exempt o no està exempt, sempre i quan no arribi a 180, no passi de 180.000 euros.
La Laia.
La meva pregunta és la següent. Tenia la nova propietat d'un pis, no ho sabia i ara s'ha venut. Mai ho he declarat. No sabia que tenia la nova propietat. Com ho tinc que fer?
Ho té que declarar, si se l'ha vengut el 2018, ho té que declarar el 2018 com un guany patrimonial.
Mm. Aquesta és la pregunta de l'Òscar.
A finals de desembre vaig rebre d'una herència una tercera part d'una vivenda i una tercera part d'un terreny.
Sí.
els impostos de l'herència estan pagats.
Sí.
Però s'ha de pagar a Hisenda algú?
A veure, miri, les herències no tributen per impost sobre la renda, perquè tributen per l'impost de successions, i un mateix fet imposable no pot tributar per dos impostos diferents. L'únic que té que fer respecte de si ha heredat un pis i un terreny, amb el terreny no ha de fer absolutament res, i amb el pis, si el té buit, tindrà que posar una imputació de renta immobiliària, i si el té llogat, tindrà que posar el lloguer pel temps que vostè l'ha tingut, però oblidis del resto de l'herència.
La Mar.
La meva consulta de la renda és sobre una subvenció que vaig rebre de l'impost de circulació per tenir un vehicle híbrid, i ara quan faig la declaració em pregunta si això és una renda exempta, un guany patrimonial o un rendiment del capital mobiliari, i la veritat que no sé on s'ha de posar.
És un perdonem, és un guany patrimonial que no prové d'una transmissió, amb la qual cosa ho va declarar com un guany patrimonial a la base imponible general.
El Pedro.
El meu fill l'any passat va treballar en un contracte per hores de cap de setmana.
Sí.
Va guanyar menys de 5.000 euros.
Sí.
La meva pregunta és, el podré posar per desgravar-m'ho a la meva declaració de renda? Fins a quants calets ha de guanyar perquè no el pugui posar?
Miri, això depèn de si els rendiments que va obtenir el seu fill són rendiments del treball o rendiments d'activitats econòmiques. Si són rendiments d'activitats econòmiques, els ha de fer la declaració de renda. Ell, segur. I si són rendiments del treball, em sembla que el límit són 8.000 euros.
La Raquel.
Jo, en el 2008, m'he separat.
Sí.
I al desembre vaig vendre la meva casa.
Sí.
Ara estic per comprar un pis, però que com que és d'obra nova, no me l'entreguen fins l'octubre del 2020.
Sí.
Jo diria que estic als dos anys d'exempció de la plusvàlua, però la veritat és que no tinc clar de com he de reflectir tot això a la renda.
Doncs miri, ja li aclareixo jo. Vostè té per reinvertir dos anys de fetge a fetge. És a dir, si vostè va vendre, imagini's, el 18 de desembre del 18, té per comprar l'immoble nou fins al 18 de desembre de l'any 2020. Llavors, el que ha de fer és posar a la declaració de renda la venda del pis, posar el guany patrimonial i posar exento por reinversión.
El Jordi.
Jo volia preguntar si es poden fer desgravacions de reformes a la casa habitual l'any 2018.
Un clàssic.
Sento dir-li que no, perquè això de les reformes a vegades apareix,
ja
si no recordo malament el 2016.
Sí, igual que els lloguers, no hi ha?
Igual que els lloguers.
Els lloguers ja res, s'ha acabat. La Fina.
Jo volia saber si em puc desgravar una factura del tanatori. El meu pare va morir el 2017, vivia amb mi, sí. I vull saber si i ho he pagat jo. Volia saber si això m'ho pot desgravar.
Miri, això s'ho pot desgravar a l'impost de successions, no a l'impost sobre la renda. Perquè, com ja he dit abans, les successions no tributen per l'IRPF. Amb la qual cosa, quan vostè va acceptar l'herència, el que tenia que haver fet és deduir el caudal relicto, és a dir, el valor dels béns que vostè va heredar, amb les despeses del tanatori.
La Fina. No, l'Abram.
La meva dona l'any passat tenia un 35% de discapacitat, però de febrer té un 65.
Sí.
La dada aquesta l'ha d'actualitzar aquest any o serà l'any que ve?
No, l'ha d'actualitzar el 2019. És a dir, fins al 2018 tindrà la incapacitat que tenia el 31 de desembre i el 2019 tindrà la incapacitat que tenia el 31 de desembre del 19. És a dir, vostè no pot aplicar el 65% amb efectes del 2018.
I el Jordi, un dubte per la seva filla.
La meva pregunta és que la meva filla s'ha independitzat,
sí.
Ha anat a un pis de lloguer amb dos companyes més,
sí.
I el contracte ve al seu nom.
Sí.
Llavors, quina part del lloguer es pot desgravar ella de la seva renda?
Miri, com deia abans, cap.
Zero. No, ja, el lloguer no es grava ja.
La deducció per arrendamiento de viviendas es va acabar, ja dir, insisteixo, em sembla que era el 2016.
El Marc, el juliol del 2018 vaig comprar el pis, he vist que des del 2013 no es pot fer la deducció, però en el nostre cas venia d'una opció compra-venda que venia del 2010. Anàvem pagant a descomptar fins a l'import de la hipoteca final. Es pot deduir?
No, perquè l'opció és un dret, no és l'adquisició de la vivenda.
Soc àrbitre, diu el David.
És àrbitre?
Àrbitre, sí. I del que em paguen una part és en concepte de drets, que és un preu fixe segons la categoria del partit, i un altre concepte de desplaçament, que és un preu per quilòmetre que inclou la benzina.
Sí.
Em puc desgravar alguna cosa per la despesa de benzina?
A veure, saps què passa? Que jo no entenc massa de futbol i no sé si un àrbitre és un empleat de la federació o és un autònom.
Ja, però clar, hem de pensar si és de futbol i, clar, perquè, teòricament Hisenda va dir l'any passat que els àrbitres han de tributar per IRPF i, sí, no per ser autònoms.
No, que tributen per IRPF segur. El problema és si són autònoms o són empleats. Si són
empleats, se'ls pot qualificar d'autònoms.
No se'ls pot qualificar d'autònoms.
No, perquè no treballen per mitjans de producció propis.
Doncs llavors, si són empleats, no es pot desgravar res.
11 i 13. Gràcies, Altaió. Ens veiem en breu, perquè sempre fem a mitjans de l'obra.
Quan vulguis.
En continuem parlant. Gràcies. Fins ara, 11 i 13. D'aquí uns moments a Mela Broc i també d'aquí un instant Roger com amb a la palla a l'ull.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.